serà clar.
Digues.
Vosaltres no creieu que l'any passat ja sabíem que Blanca Paloma no seria la més popular a Europa?
No, evidentment, perquè a més es va voler jugar una cosa, que és el turbofolk aquest que des d'Ucraïna havien impulsat i que anava bé.
De vegades funciona.
Però és que, sí, però és que a Espanya les modes les fan dos edicions després de que triomfin.
Sí, és veritat.
Mai a Espanya s'anticipa una moda, perquè la gent vota el que és sorprenent o el que ja coneix. Però el que no és ni sorprenent, perquè fa dos anys que s'ha fet i a sobre no està bé, no el vota mai. Llavors, si guanya una balada, dos anys després veus que Espanya havia una balada.
Però vull dir, entre Chanel, no?, i Maneskin, no?,
sí.
És a dir, hi ha un món. Sí, hi ha un món. Una cosa és una banda com a tal, no?, autèntica, no sé què, i una altra cosa és Chanel, que és un producte perfectament dissenyat, perfecte, una ballarina perfecta, no?, una cosa estèticament fantàstica.
I a més, una cançó que tothom pot reconèixer.
Una cançó molt maca. Vull dir, llavors, i les dues coses han funcionat.
Sí,
Més Maneskin que Chanel.
El que passa és que Maneskin va triomfar per la sorpresa.
Sí,
i ara, dos anys després, envies una banda rockera i segurament ja no tindrà aquest.
Però vull dir que
no, Chanel també s'ha dedicat a la força de la seva interpretació.
No? Que no
saps ben bé. Ajuda molt.
La força d'interpretació de Chanel. Perdona,
Chanel,
mira.
Home, evidentment, ella va ser pràcticament perfecta.
El Chanelazo.
Va deixar bocabadada d'Europa i això no hi ha ningú que ho negui.
Ja els hi diré de part vostra, ara d'aquí una estona quan la saludi.
El Chanelazo.
No, una cosa, sobre el tema d'aquest Benidorm Fest. Fins a quin punt aquesta cançó és favorita? Aquesta és la Sofia Coll, no? Una de dels grans noms d'Eufòria, no?
Correcte, era bé la Sofia Coll. Ella, ara la tenim també, que acaba d'estrenar un programa al 3CAT sobre ungles.
Sí, sí.
I bé, ella portava molt de temps de carrera, havia provat sort amb alguns talents i tal, ara doncs finalment passa a Eurovisió i realment ho fa convençudíssima, és a dir, ella tenia molt clar que volia anar a Eurovisió, ella diu que sempre l'ha vist, sempre seia allà i realment podríem dir que a nivell eurofan és la número 1, la favorita amb diferència, i si mires totes les enquestes d'eurofans a Budes i per haver, ella les encapçala totes. Val a dir que aquí entraríem una mica en el debat que dèiem ara abans, saps? Vull dir, potser aquesta de totes les cançons que tenim aquesta any al Fest és la més festivalera, és a dir, és la que més pot encaixar amb la fórmula europea que estem acostumats. I contrasta, si em permeteu, amb el debat aquest que dèiem abans, amb potser, si els eurofans el que estan és preferint a Sofia Coll, les apostes s'estan decantant per un noi canari de música urbana que es diu San Pedro,
aquest,
porta és un bolero.
Mira. T'agrada això, Baños?
Molt a favor.
Pot
estar bé.
Mira.
Molt a favor.
Puja. A més que té aquest aire, bueno, com que l'accent canari és molt cubano, també.
Ens portaria l'efecte Sobral, una mica.
Sí, també.
Tot i que la cançó és més estàndard.
Ja es nota que és més llatina, més així.
Sí, llatina, però no amb ritme reggaetonero.
Ah, però mira, amb violins i coses, eh?
Violins i coses.
I coses.
Un quartet de corda, concretament.
Carai,
això, quartet de corda, Bundó, no violins i coses.
Quan ho dius del futbol, et renya. Quan ho dius del futbol, alguna cosa així.
Moment, ara pareu un moment. Vosaltres sabíeu que hi havia un quartet de corda aquí?
No, però coses no ho haguéssim dit.
Ah, val, perdoneu.
Si coses et refereixes al violoncel, a violoncel...
Home, són generalistes. Què ens estàs dient?
Però un moment. Baños, quins instruments hi ha aquí, exactament?
Escolta'm.
Unes maraques.
Quina que rebiut que és.
Maraques.
Quins detectes? A veure, posa't per a l'orella, a veure.
Mira, amb aquests cascos de Wallapop que tenim.
Va. Bueno, aquest és el que va primer, les apostes, Ramos?
Sí. Realment tota la gent que conec que es dedica al món de la música, a mi sempre amb diferència m'han dit que de les 16 propostes que hi ha, aquesta és és la millor de totes. I apunta bastanta manera. A més, el videoclip que el van treure aquesta setmana, precisament rodat a Esplugues de Llobregat, a la Casa Corberó, realment denota un gust molt artístic que apunta maneres a que la posada en escena que ens trobem sigui, doncs, potser recordant una mica allò de la Blanca Paloma, no? Una cosa molt cuidada, molt treballada i que li pugui ajudar molt. Jo, sincerament, crec que aquesta batalla, a no ser que ens trobem amb una posada en escena que sigui la gran sorpresa, perquè no oblidem que Chanel va ser la gran sorpresa de la primera edició i Blanca Paloma la gran sorpresa de la segona, perquè estava última a les apostes fa un any, doncs la batalla quedi entre aquestes dues cançons de cara ja directament a dissabte, perquè Sofia Coll actua a la primera semifinal de dimarts i Sant Pedro a la segona semifinal.
A la segona semifinal també hi actuarà l'altre català, que més canta en català, que és el Roger Pedrós. I després el Ramos, ja per acabar, ens citava una altra cançó que és de les més escoltades, d'una proposta... Nebulosa, es diuen?
Sí, sí, són un duet de València que... No, de les més escoltades, no, la més escoltada,
la més escoltada
en diferència.
Sona així, mira. Forra, es diu, la
cançó. Sí, sí, tal qual. A més, es produeix un fenomen curiós aquest any, perquè aquest any, a diferència dels altres dos, la cançó més escoltada i la cançó favorita estan anant en dues lligues completament diferents.
Carai.
I en aquest cas, Zorra, que és aquest duet Nebulosa, fins ara ja t'hagués pogut dir que és una mica com la noche entera d'aquest any, però més aviat la poso a la Rigoberta d'aquest any, perquè ja ha superat el milió de reproduccions, em consta que hi ha moltes discoteques de l'estat que la posen. Spotify ja la va posar com la cançó més viral de tot Espanya, i bé, apunta que serà el principal èxit de les cançons d'aquest Benidorm Fest.
Bueno, Ramos, no sé com ha reaccionat el Mèdul, l'àrea de servei, a totes aquestes cançons, però en tot cas et deixem que facis l'entrepà i que vagis tirar avall cap a Benidorm, que tens feina tota aquesta setmana. Sí, la final sí, és dissabte, oi? Que sí?
Dissabte que ve a les 10 del vespre. Perfecte. Les gales a 3:15 de la nit, eh? Les
què?
Sí, senyor.
Va.
L'any passat van dir que ho estudiarien i no sé en quin moment ho han fet, això, se n'han oblidat.
Però quina hora ho feien l'any passat?
A aquesta mateixa hora,
i també?
Ja se'n queixes que hi va haver-hi, clar, perquè acabàvem a la una.
Mare de Déu, que es farà llarg, això. Bueno, Ramos, et deixo amb la gent de l'àrea de servei. Una abraçada, que vagi bé.
Igualment. Apa. I vosaltres, records de Chanel.
Sí, ara li donarem.
Aquest any hi haurà lío amb el tema boicot a Israel, perquè Islàndia ja ha dit que igual boicotejava, vull dir que tindrem Ramó fins a l'últim dia.
Sí, quan anem, efectivament, cap al dia d'Eurovisió, que no sé quan és, el mes d'abril? No.
Maig.
Bé, a les 11 i 7 minuts ho deixarem aquí. Arturo Puente, Antonio Baños, Carles Fernández i Banguera, moltíssimes gràcies.
El quartet de cordes dels tertulians.
Ara ho has dit.
El quartet, mira, jo us veig una miqueta més com el de les xirigotes. Saps aquell... Aquell...
Canviem d'horari o què? Canviem d'horari o què?
No, de moment no. Parleu... Jo sempre faig el mateix. Parleu amb l'Eulàlia, que és la... Les 11 i 7. Adéu-siau, que vagi molt bé. L'hora per tota aquella gent que s'estigui posant al dia, que s'estigui començant a despertar, t'imagines quina sort, actualitzem. Al costat de la Sandra Sotillo, la Sandra, bon dia.
Bon dia.
També del Nil Sant Martí, bon dia, Nil.
Bon dia.
I de seguida repassarem el més destacat que ha passat durant la tertúlia des de l'àmbit generalista, però abans, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Estem pendents de l'entrenament del Barça, que ha de començar, de fet, havia de començar a les 11 del matí, i en què Xavi ha de comunicar la plantilla que deixa de ser l'entrenador final de temporada.
Sí, de fet, ara mateix s'està produint aquesta xerrada amb els jugadors i la cúpula esportiva sobre com i on. Fons del club no ens han donat detalls de si és damunt de la gespa o al vestidor. En tot cas, estava previst que l'entrenament arrenqués a les 11, ja ho farà més tard, per tant, aquesta xerrada que s'està allargant. Hem vist arribar fa uns minuts el president Joan Laporta, acompanyat de Massip, també de Juste, a més de Bojan Krkić i de Deco, per tant, tota la cúpula esportiva fent costat a Xavi en aquesta xerrada. El president, que vol estar al costat de l'entrenador, recordem que de moment només Gavi ha mostrat un suport públic pel seu entrenador via Instagram.
Doncs, efectivament, estarem pendents d'aquest entrenament i del que en surti, efectivament, mentre l'entrenador comunica els seus jugadors que no continuaran la temporada que ve, amb la presència, insistim, del president del Barça, Joan Laporta. Més enllà dels esports, avui en una entrevista a La Vanguardia, Pedro Sánchez nega que sapigués que Pere Aragonès tenia el telèfon punxat pel CNI.
Sí, el president espanyol es limita a dir que ell no coneixia aquestes investigacions i aquesta intervenció i argumenta com ha de ser en una democràcia sana i forta com l'espanyola. Sánchez, en canvi, s'extén molt més parlant de l'Operació Catalunya i el silenci del PP i els seus dirigents.
Què significa el silenci del principal partido de la oposición al respecto, o hasta incluso por boca de una de las principales líderes del Partido Popular, hasta incluso avalando. Para mí representan dos cosas: la falta de autonomía de un líder político que está sometido a los intereses de otros, y en segundo lugar, que si no hay arrepentimiento, ni condena, ni reproche, si estuvieran en el gobierno, volverían a hacerlo.
El PP, per cert, que ha confirmat que Rajoy serà a la concentració que ha de començar d'aquí a una hora a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Madrid contra l'amnistia, i sobretot també el PP l'ha organitzat contra les esmenes que obren la porta a amnistiar determinats delictes de terrorisme. Serà, per tant, la primera aparició de Rajoy en un acte oficial del PP després de l'escàndol d'aquesta setmana de l'Operació Catalunya.
Un matí que també hem parlat de la regulació de l'ús dels mòbils a l'educació després que RAC1 us ha avançat que la Generalitat farà públiques dimarts les seves indicacions pel curs que ve.
Sí, sobre les escoles la prohibició d'accés i ús està clara, però els instituts agafa força que tot quedi en recomanacions, sobretot després que el posicionament del Consell Escolar d'Espanya hagi anat en aquesta línia. En aquest sentit, el representant a la Junta Central de Direccions de Catalunya, representant en aquest cas de les comarques gironines, Joan Comeres, ha reconegut a RAC1 que la prohibició dels dispositius mòbils és difícil i que tot apunta a aquesta recomanació.
Que es prohibeixin del tot ho veig difícil. Fixa't que arriben a la mateixa conclusió al Ministeri que la que penso que arribaran en el Departament d'Educació. Ara, crec que la recomanació de que no s'utilitzi, que si pot ser no es porti, a no ser que hi hagi una activitat que prèviament s'hagi parlat, a mi em sembla que seria la més sana.
I les parts afectades entenen que es pugui entrar al mòbil, però demanen a la Generalitat que es marquin punts obligatoris. Ho fan des de RAC1, tant sindicats de professors com també les associacions de mestres o de famílies. No volen que es traspassi tota la responsabilitat a cada centre.
I en plan internacional, els Estats Units mouen fitxa per aconseguir un nou alto el foc a la Franja de Gaza. Avui el director de la CIA és a París per mirar de negociar un acord entre Israel i Hamas.
Sí, el cap dels serveis d'intel·ligència, William Vance, es reunirà amb el cap de del Mossad, la intel·ligència israeliana, també de la intel·ligència d'Egipte i del primer ministre de Qatar. Segons explica Al Jazeera, l'acord podria passar perquè Israel accepti una pausa de la guerra durant 2 mesos a canvi de l'alliberament de 100 hostatges per part de Hamas.
I abans us ho explicàvem, i ho hem pogut confirmar, aquesta passada nit han entrat a robar a casa del jugador del Barça, Jules Koundé, que viu a Sitges, al Garraf.
A sala 2:15 de la nit, per tant, mentre el defensa era fora de casa, acabava de jugar el partit contra el Villarreal a l'Olímpic Lluís Companys. Segons expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, ha costat un robatori amb força. La policia està pendent de rebre la denúncia per saber el que s'han emportat. A l'abril, uns lladres ja van entrar a casa seva, també mentre es disputava un partit del Barça.
I mentrestant, en esports, més enllà de la crisi al Barça, Pol, tenim en directe la final masculina de l'Open d'Austràlia.
Sí, entre Daniel Medvedev i Jannik Sinner, número 3 i 4 del món respectivament, el rus que ha guanyat el primer set 6-3 i que té bola de set per guanyar el segon, també amb el mateix resultat, 6-3, recordem, final, el millor de 5 sets, si guanyés Daniel Medvedev superaria Carlos Alcaraz, el número 2 del rànquing.
I per acabar el temps, en un dia que crec que hauria de començar a baixar una miqueta més les temperatures, no sé si serà així o si està sent així, Xavi Segura.
Sí, ara mateix tenim, de fet, núvols baixos i boires a molts punts del litoral i prelitoral. De fet, tot i que es poden anar trencant durant tot el dia, es poden mantenir aquests intervals de núvols a zones de la costa amb cel més variable i aquest ambient més fresc i humit que avui doncs, es deixarà notar sobretot en aquesta zona. Però a la resta del país, insistim, en general dominarà el sol a la majoria de comarques. Les temperatures sí que baixen en general a gran part del territori, però aquest descens més mascat al litoral i prelitoral, sobretot de Tarragona i punts de Girona. I, en canvi, a Ponent, les boires que aquests dies han estat més espesses s'aixecaran més fàcilment i això permetrà que els termòmetres pugin amb més ganes al migdia en aquesta zona, a diferència, diguéssim, de la resta del país, amb moltes màximes en general entre els 13 i 18 graus.
2 minuts i arribarem a 11:45 del matí. Gràcies a tots, gràcies Pol, gràcies Xavi, gràcies Nil, gràcies Sandra. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
I de seguida, el dia que comença el Benidorm Fest, de seguida, en aquest programa, Chanel. RAC 1.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Aquest dissabte i diumenge al vespre. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs?
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
Un quart de 12 del matí, en el dia que avui arrenca una nova edició del Benidorm Fest, el concurs per escollir el representant de Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, és el Benidorm Fest on fa exactament 2 anys vam descobrir aquest artista. La Chanel, una artista catalana d'Olesa de Montserrat, nascuda a Cuba, que va créixer a Catalunya, que portava anys de carrera al teatre musical sobretot, però que un dia per l'altre va conèixer el que és una altra faceta de la indústria. Es va convertir en un fenomen gairebé de la nit al dia, amb tot el que això comporta, evidentment, amb una fama, amb un reconeixement per una part de la gent, però també amb una pila de tensions, de comentaris, en alguns casos d'odi, fins i tot ens van explicar des del seu entorn en el seu dia, inclús amenaces de mort, missatges masclistes, missatges racistes, però crítiques que van venir derivades d'una elecció d'un Benidorm Fest, que era la primera edició que es produïa, en què hi va haver-hi molts aspectes, fins i tot polítics es van barrejar, no? Però el que va passar, i no sé si fins i tot per la seva sorpresa, és que al cap d'uns mesos totes aquelles crítiques es van revertir perquè el resultat a Eurovisió va ser espectacular, aconseguint una tercera posició que feia dècades que el representant espanyol de Televisió Espanyola, en tot cas, a Eurovisió no aconseguia. Però de tot això fa 2 anys, 2 anys que també han tingut de silenci musical per part de Chanel, i per això també li van ploure crítiques, fins i tot. O sigui que jo crec que en aquest temps de debut, com a frontwoman en aquest cas, déu-n'hi-do el que ha hagut d'aguantar. Però durant aquests 2 anys, Chanel ha estat treballant, cuinant a foc lent el seu nou disc, i és el seu disc de debut, que finalment ha sortit aquest mes de gener, que es diu Agua.
A veces asfixiada, culpa del estrés, del interés y de la fama, recuerdo que aspiraba a cumplir mi sueño pa' que no falte de nada, nada, nada.
Hola, Chanel, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Aquest és un dibuix, el que hem fet, d'una visió del que ha passat en aquest, tot aquest temps, no? La cançó que estem sentint ara segurament és la que defineix el disc, no? No només pel nom, pel títol, sinó perquè és la més personal i la més explícita ara que estem sentint, no? Tu compraries una part del relat d'aquests 2 anys que hi ha hagut moltes ombres en alguns moments, molta tensió, però també hi ha hagut episodis d'aquests de llum, que és l'aigua aquesta que expliques al disc?
Doncs sí, 100%. O sigui, realment aquests 2 últims anys ha sigut com que he estat a la cara pública, però tota la meva vida ha sigut plena d'ombres i llums, i estic molt orgullosa, molt, molt feliç, perquè al final això m'ha fet ser l'artista que sóc avui en dia, i estic molt orgullosa d'això.
Aquesta transició de ser un artista que es dedica a això des de molt petita, no? Crec que comença a treballar amb 15 o 16 anys.
Amb 16 anys.
I de cop veure que, diguem-ne, que el negoci al qual et dediques, a la indústria al qual et dediques, de cop passes a ser d'una persona que reconeix el sector, però que en fi, que el gran públic tampoc no el coneix tant, a ser al davant de tot, aquesta transició és massa bèstia per una persona?
Depèn de la persona. Jo, en el meu cas, sempre dic el mateix. O sigui, menys mal que em va agafar amb 30 anys i vaig poder tindre com la solvència i la tranquil·litat d'una persona que porta treballant molts anys, però a la vegada la il·lusió aquesta que em caracteritza de viure les coses amb passió. Llavors, en el meu cas, jo tenia els peus molt, molt a la terra, i això em va ajudar moltíssim.
Agua és aquest disc i aquesta cançó que per tu, no sé si és la més important del disc, però en tot cas és la més personal. Què vol dir Agua per tu?
Per mi Agua són moltes coses. Per mi l'aigua és... Al final, jo vinc d'una illa que està rodejada per aigua. L'aigua es transforma, s'adapta. Jo sóc una mica així a la vida en general i com a artista. Aquest disc es diu Aigua perquè també hi ha moltes cançons, hi ha balades, hi ha Latin Pop, hi ha R&B, hi ha sons del 2000. Llavors, és com molt divers. I després va amb els signes d'exclamació, perquè quan vaig sortir, o sigui, hi ha una cosa que jo sempre dic, que és aigua, és com si féssim el símil, seria com una o un ole,
sí.
Quan algú t'agrada molt.
Però això és molt cubà, no?
Això és molt cubà, exacte. Jo ho dic des de fa molts anys, i de sobte a la cançó ho vaig cridar i els fans ho van fer brillar i ho van fer molt màgic, llavors com que aquest, no podia ser un altre nom que no fos agua.
O sigui, és una expressió que fas servir, has fet servir sempre, eh?
Sí, 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 sí.
En moments determinats d'alegria.
Sí, sí, en moments d'alegria. Estava pensant si en moments més íntims de que et toca el cor... Sí, en moments d'alegria són.
Per tant, aquesta cançó tu era la manera que volies presentar-te a la gent i dir, mira, ja sé que va haver-hi una aparició espectacular al Benidorm Fest i al Festival d'Eurovisió, que tots volíeu saber de mi, que volíeu, fins i tot la indústria devia voler-te portar cap a una banda o cap a una altra. La meva explicació de qui sóc jo i per on he passat és agua.
Sí, era la cançó que necessitava amb el disc. La veritat, em venia molt de gust també mostrar aquesta faceta meva de balada, de cantar, que a lo millor no molta gent la coneixia, i també sóc jo, 100%. Llavors em venia molt de gust fer una cançó que fos una mica més íntima, una mica més autobiogràfica, i em va sortir sola, la veritat.
Segur que el pas de convertir-te en un artista... insisteixo, coneguda en el sector però no pel gran públic, en el món dels musicals, per exemple, que és una pila de feina, no? Però passar a ser molt reconeguda és una transició que altra gent la pot fer d'una manera. Tu la vas fer, diria, bufetades, no?, una mica. O sigui, l'arribada... No, de veritat, algú es pensa... penses, mira, la meva presentació serà que de cop se m'omplen les xarxes socials de gent que no sé qui són, qüestionant una decisió que ni tan sols he pres jo i que m'ataquen personalment. O sigui, és una entrada molt bèstia, molt dura.
Sí, però vaig tenir molt d'amor, també, O sigui, va ser molt heavy en els dos sentits. I el que vaig fer va ser concentrar-me en el meu treball i vaig dir, ok...
Perquè és que un altre hauríeu dit, escolta, pues, qui us quedeu una mica?
Pot ser, suposo, no
tu vas, en aquest temps has pensat
no,
alguna
cosa? Mai a la meva vida he pensat en tirar la toalla, mai. Mai.
Aquests dos anys han estat per por també, per por que una indústria com la musical, que és tan bèstia i tan dura, se t'emportés cap a una direcció que potser tu no volies?
Jo he anat traient singles durant aquests dos anys, però ha sigut un procés necessari i molt bonic, perquè al final durant aquests dos anys el procés ha sigut de creació i també d'investigació, perquè jo venia d'un altre món i no estava molt acostumada a estar a un estudi o a crear una cançó, no era la meva peixera, com qui diu.
Sí, sí.
Però ha sigut no he tingut mai por, sempre he tingut les coses molt clares, sobretot les que no volia, les que no m'agradaven, i no he volgut mai ser un quasi que un ninot, que clar, ho hagués pogut fer,
rotllo. Hi havia el risc d'això, no, realment?
Sí, clar, sempre hi ha el risc. I és lícit, O sigui, vull dir, és lícit. El que passa que, en el meu cas, jo no volia. Jo volia fer un treball de recerca, un treball ben fet, en profunditat, i així ho he fet, i estic molt feliç, la veritat.
O sigui, d'alguna manera, quan acabes Eurovisió, comences a notar els cants de sirena de gent, vine cap aquí, et farem d'aquesta manera, ho notes, això? O tens
sí
converses que potser dius...
No,
m'està agradant això.
No, no he tingut converses tal qual, però sí es nota.
Tira-me una nota. Que fèiem servir l'expressió aquesta d'agua, que diu que fa servir habitualment en contextos d'alegria. L'altre dia et veia en el Broncano i vaig veure que vaig riure molt. I vaig veure que deies que et surt la vena cubana quan t'emprenyes, també.
Sí.
O sigui, llavors, perdona, en moments d'alegria cubana, en moments d'emprenyament cubana.
Sí, 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 és veritat.
En els moments extrems.
Sí, en els moments extrems, sí, que fort.
O sigui, però perdona, vol dir que et surt un insult així cubanero en un moment determinat?
Sí, i tant.
Tipo...
Què vols que et digui? No, és que per tu no sonarà tan fort, no, però bueno, per mi és heavy,
A veure,
eh?
Què, per exemple?
Come pinga.
Come pinga! Això és quan t'emprenyes amb el gat, és un come pinga,
oh,
no?
Buah, sí, sí, no m'enfado. O de sobte, jo què sé, o em frustro, doncs em surt l'accent i faig un monòleg, doncs pues, flipes, saps? Sos davant del mirall, rotllo, però què en tu eres?
Davant del mirall, aquell
sí,
moment,
Sí, per exemple, jo què sé,
És que jo pensava, clar, també, en gestionar moments com insults o com referències aquestes, renecs, en català n'hi ha alguns de molt ben parits, un collons en un moment determinat, però a tu se't surt més la vena cubana,
Sí, però saps què em surt en català?
Què?
Comptar.
Comptar?
Comptar els
números. Comptar els números?
Sí, els números.
Ah, sí?
Sí, sí, no puc comptar en castellà. T'ho juro.
Vostès diran, en sèrio?
T'ho juro. O sigui, tu em dius, ah, no sé què, jo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...
I et miren els de teu entorn i diuen, què estàs fent?
¿Qué haces si yo? ¿Qué te pasa, chico?
O sigui, el teu, m'encanta el teu cervell, eh? O sigui, vas d'unes bandes a unes
sí,
altres.
Sí, és que sóc mescla, sí, sóc barreja.
És molt interessant això de la identitat, perquè al final... sí. O sigui, tu quina edat arribes a Catalunya?
En 4 anys.
4 anys.
Sí.
Clar, tens totes aquestes referències cubanes que són viscerals, no?
Sí.
Potser és la part visceral teva, no?
Sí.
Alhora tens aprenentatges en català i alhora tens unes referències, diguem-ne, de la cultura espanyola.
Total.
I això com es gestiona? Clar, per tu és lo normal, suposo, no?
Sí.
Però et deu sorprendre la resta de la gent.
Però saps què? M'agrada molt que ho plantegis així, perquè hi ha moltes vegades que em critiquen, rotllo, però si soy cubana, no soc espanyola. Si soc espanyola, no soc cubana, saps? És com... Mm-hmm. Pues que yo soy cacho, que estás veient. No vas a optar. ¿Y por qué habla con acento cubano ahora, de repente?
Como pues una crítica. Sí. A mí que m'expliques.
Yo no qué sé, no ho sé. Parlo així.
Que algú es pensa que potser està forçat, vols dir?
No ho sé.
O està fent perquè no sé què.
No ho sé, la cosa és criticar.
Sí,
jo,
sí,
saps amb el que em quedo? Amb la meva gent, que sap que des de que vaig arribar sóc així, digievolucionada, però segueixo sent la mateixa Chanel, saps?
Digievolucionada, que veies aquests dibuixos de...
Sí, Digimon.
Digimon, però seria la versió una miqueta rara de Pokémon, no, això?
A mi m'agradava, eh?
T'agradava més Digimon que Pokémon, eh?
M'agradaven les dues. No hay que elegir. Dígame a mí, no hay que elegir.
Es verdad, es verdad. Claro. Todos son barreras.
No sé qué hacer.
Olé,
tengo
qué bien.
Un problema con mi novio y con mi ex. Sé que está mal, pero me sabe tan bien. Es un problema que no quiero resolver. Es que también los dos son tan distintos. Uno es tan Jagger y el otro tan vino.
Ahora he tingut una maldad. Me ha vingut una maldad al cap molt
gran. Digues-la, digues-la.
No, no, és molt fort, és molt fort.
Per
no,
què?
Sent que... Sent Olesa de Montserrat. Ara serà...
A veure què diràs, eh?
No, em vindrà gent amb antorxes per cremar la ràdio. Què tal una versió de la passió una miqueta musical, així, una miqueta...
A veure si et cremo jo.
No ho acceptaries, pensa-ho. Ja va haver un Jesucristo Superstar, no sé, hi ha coses...
La passió d'Olesa.
No es toca?
No es toca.
Oh. Saps que em pensava qualsevol cosa menys aquesta resposta? Pensava, sí, no, farem una transformació, sí que ho he pensat alguna vegada, no, no.
No
es toca la passió.
Soc tradicional. No, a veure, és com un respecte.
Mm.
Sí.
Tu hi has pujat a l'escenari de la passió?
Sí, clar.
Fent què?
Doncs mira, amb la meva millor amiga, fent de poble a la passió de la passió.
Sí.
I després, al final del curs... que jo estava en una escola de dansa i d'interpretació i de cant. I vaig fer, em sembla, que un fragment del Quijote.
Tu aquesta nena de 4 anys que arriba a Catalunya i que puja a l'escenari també de la passió i tot això, somiava ser la que ets ara? És a dir, una cantant reconeguda, perquè bueno, no ho hem fet la referència, però és que aquest primer, en fi, l'estrena del disc ha passat, ha debutat en el número de llista de vendes a Espanya, en fi...
En disc i en vinil, eh?
No, i en vinil, efectivament, en que aquesta és una altra vinil. Cosa, no?
En disc i en vinil, sí.
Per tant, la nena que puja en aquell escenari que li agradaria ser cantant, pensa en una referència així, en convertir-se en una persona important a la música espanyola?
La nena em sembla que el que fa és disfrutar i somiar i veure's en escenaris i cantar i amb llums i amb cançons, i ara ho estic fent. Llavors, si penso cap enrere, dic, estem fent el teu somni. Però no he sigut una persona mai de lluitar i de perseguir, saps? Com, no, jo vull arribar a ser això.
Mm.
A lo millor vaig com a...
A fases.
Sí, a fases. I disfruto molt del camí, això sí.
A qui admiraves tu quan eres una criatura, des del punt de vista musical?
A la Beyoncé.
Beyoncé era la referència.
Home, i segueix sent-ho. Perquè quan era petita era... una de les poques dones racialitzades que hi havia en el món públic, cantant, ballarina, actriu, líder, businesswoman i què parlar del seu talent, o sigui...
Això vol dir, mira, ens l'hem posat.
Vale.
Aquesta l'has ballat molt a casa, no?
Home, em sent la cosa sencera.
Sí? Això, un dia fer alguna cosa amb... Beyoncé.
Home, o sigui, hola, Beyoncé.
Sí,
te deja un WhatsApp hace un rato.
A veure, us han comparat alguna vegada, també, després del tema d'Eurovisió, sobretot, no?
Buah, Jo que sé, a mi em fa molt de respecte, això.
O sigui, no has fet un pas per enviar un missatge per fer arribar...
És que no li arriba, és que t'imagines, bueno, és que no li arriba.
Bueno, escolta'm, què vol dir? Mai bueno, se sap
aquestes coses. La veritat és que, tu saps que hi ha una regla que dius que estàs a prop de la gent per 5
sí,
persones?
Sí.
Doncs jo la tinc d'una.
I qui és aquesta una?
La Shakira.
Pues escolta, una trucadeta, una cosa.
No.
Fes-li arribar a Shaki.
Mira, em desmaio ara mateix i s'acaba l'entrevista, t'ho dic.
Llença-li. Per intentar-ho, què?
Mare meva.
Una mica d'aigua?
Seria increïble.
Tu creus que Beyoncé entendrà aigua?
Sí.
Pues ja està. Tira-me una altra, va. Ja sé. Se m'ha acudit una manera d'arribar-hi.
Quina manera?
Li dius, li fas arribar. Et convido a una calçotada?
Segur que no l'ha provat.
Home, clar que no l'ha provat.
I li agradaria, segur.
Home, ja has fet les calçotades que tenies pendents o no?
No.
Amb la bandina i tot això?
No, encara no.
Però com pot ser? Però no si veu dir, un dia fot dos anys ja d'això.
És que per això fot dos anys, això.
Ja està, i ara què, no?
No,
saps? Ara vas cap allà. Escolta, com anirà els pròxims mesos? Com has planificat aquesta, després de la sortida del disco, fer directes i gira i tota la pesca?
Doncs ara mateix estic en un moment de creació i d'inversió. Jo mateix m'estic invertint els meus directes. I estem en un procés creatiu i tancant moltíssimes coses amb el meu booker, que realment, si em preguntes, no et diré la gran majoria perquè sóc molt supersticiosa i fins que les coses no estiguin 100% tancades, sóc una mica vedeta amb això, no les dic, però sí que vindré al share d'aquí a Barcelona. Hi ha altres dates que al meu Instagram, a les meves xarxes socials, sempre les dic, però sí, presentaré aquest disc en directe.
Supersticiosa, sí.
Un montón.
En què?
En tot.
O sigui, tot el teu dia a dia, les actuacions estan plenes
de... Sí, però a veure, que no estic malalta, també t'ho diré.
Home, m'han de quedar el peu dret, no falta.
Sí, entro al peu dret a l'escenari sempre. Tinc un tatuatge aquí al peu dret.
Mira, ara ens l'està ensenyant. És un tatuatge que diu 459.
Exacte.
Seria com una mica abans del turmell dret.
Els mitjons.
Estupendos, els mitjons. Bueno. I diu 459. Sí. Què és 459?
459 és la puntuació que vaig tindre a Eurovisió. Què passa? Que jo sempre entro amb el peu dret des de fa anys. I jo i tot el meu equip sempre, no? Llavors, quan entro, em dóna força. I després a Eurovisió vaig dir, tio, me tengo que tatuar esto en el pie derecho per recordar-me com de fet, saps? Rotllo, no tinguis por. Vamos.
Tu sabies allò que sortiria bé, Eurovisió?
No sabia res. Jo el que sabia és que assajaria fins la mort, i així vaig fer-ho. Jo, sí, tinc molta cua en l'escenari, tinc moltes tables, i he estat en molts escenaris molt grans, molt petits, i el que sí que sabia és que em tenia que sentir a gust, tenia que assajar moltíssim per després poder disfrutar-ho, i que el treball tècnic, o sigui, que no tingués que estar patint durant l'actuació, perquè era molt difícil. Llavors, la meva meta era disfrutar, i per disfrutar havia d'assajar. Llavors...
Clar, aquest és el moment que potser en aquell moment és millor no pensar-ho, però és un salt escenari d'uns pocs minuts, 3 minuts, que canvia una carrera.
No ho vaig pensar, t'imagines?
Clar, clar.
No surto, no.
Però, és a dir, surt malament o surt surt una posició número 15 i és probable, és possible que una part de la gent, doncs, llavors, diguem-ne, s'obli de Chanel o pensi, bueno, tal. Allò, hi ha una mena de fenomen després d'aquella actuació.
Sí, però saps que jo tinc les coses molt, molt, molt calmades a la meva ment, i era, jo tenia clar que el que volia fer no era, o sigui, jo tenia clar que el meu motor no era una posició, era una actuació. Llavors jo volia fer la millor actuació possible dintre les meves possibilitats. Era com, vull fer el millor que jo pugui. Lo després, i me'n recordo després acabar, sortir per l'escenari i dir, jo ja he ganat, perquè estic orgullós amb el que hem fet. Després ja no tens control.
No, absolutament.
Sí, no tenia cap pensament, cap ni un, t'ho juro.
Slomo està al disc.
Sí.
Has tingut afartament en 2 anys de Slomo? Una relació, no. Diguem-ne, que en algun moment arribis, estic farta ja d'aquesta cançó, ja.
Això m'ho diuen molt, hi ha molts artistes que els hi passa, però molts. A mi, de moment, no m'ha passat. Si em passa, t'ho diré, de veritat, però no.
Saps que estava convençut en aquell moment? Vaig pensar, no posarà la cançó al disc, perquè igual com dèiem al principi que la indústria musical és complicada, al final aquesta cançó té una sèrie de drets, no sé si ha estat fàcil o difícil o forma part, diguem-ne, de la feina, però pensar que igual ens trobem en una situació en què la Chanel treu un disco que no hi ha Slomo i que fins i tot decideix no cantar-la en públic per motius fins i tot legals, et diria.
No, això no passarà. La cançó està en el disc, I jo seguiré actuant la cançó en directe, clar que sí.
Xanel, acabo. Moltes felicitats
moltes
per al
gràcies.
Disc. Aquest Agua. Algun dia
sí?
veurem en algun disc de Xanel o en alguna actuació una cançó en català o què?
Pua, he fet una, eh?
Ah, sí?
He fet una per la Marató.
Ah, bueno, sí, efectivament, per sí. la Marató, efectivament.
I és que a mi m'agrada molt el català. M'encantaria, clar que sí.
Mm. Doncs estarem expectants també per veure si la podem sentir algun dia. Xanel, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes
Igualment,
gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això ara, per ser client de Zurich, amb l'assegurança de la llar, la teva mascota també estarà protegida. Informa't a Zurich.es i contracta l'assegurança de la llar. Fem-ho èpic. Zurich.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Dosificació perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros. Aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933 481 482. Subscriu-t'hi per 39 euros. Rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Aquesta hora el plat estrella, ja sabeu aquestes converses que ens agrada fer de sobretaula amb gent interessant. Avui que som a un dels restaurants que ens encanta de la ciutat de Barcelona, que és un restaurant que hi ha amagat al costat del Mercat de la Boqueria, la Rambla, com és l'Altar. Allà hi tenim sempre l'Òscar Manresa. Com estàs, Òscar? Bon dia.
No falti, moltes gràcies.
Aquí toquetejant els fogons, perquè els hem de dir que és un restaurant que, bàsicament, està tancat per nosaltres.
Sí, sí, és un luxe brutal, veient les Rambles, amb una cuina, una taula.
Sí, sí, una taula i
una taula.
El problema són alguns dels comensals. Hola, Tono García, bon dia.
Bon dia.
Tono García, t'he dit, eh?
No, ja comences. Però que quan li vas dir a Vicky Luengo...
Boquilongui.
Vicky Boquilongui. No. No espereu per això.
És aquell moment que estàs anant ràpid i reacciones molt ràpidament. Avui
tenim de convidar l'Aina Tuclet.
Aina Culet. Ui, el meu nom dona per moltes bromes.
Hola, Aina, bon dia.
Hola, bon dia.
Això normalment fem una introducció maca, expliquem qui és i tot això, no sé què, però bueno, hi ha arribat. Ja. Què t'han dit? Com t'han dit, tu, Aina?
Ui, a més és que jo em dic Aina Clotet Fresquet.
Bé, tanquem-ho aquí, deixem-ho aquí.
No passa res, o sigui, a veure, he conviscut amb això des de molt petita, clar. Sí que és veritat que quan passava en llista de classe pensava que no ho diguin, que els dos seguits no.
Fresquet.
Tot el tipus de bromes que m'han fet, o sigui, no les podràs superar. Si vols, pots comentar.
Puc intentar, eh?
Pots intentar.
No intentis. Hola, Malcom Otero, bon dia. Un altre que el nom també...
Què tal?
Fàcil, eh? Avui què menjarem, Òscar?
Avui farem unes anxovetes que ja les heu provat. El Malcom ja s'ha fotut totes. No les he provat mai.
Ataca, Aina, que tens el... O sigui, tens Hulk al davant.
Ara repetim. Doncs farem això, uns calamars que estem fregint ara, boníssims, unes croquetes pel Malcom, que sense croquetes no viu.
Sí.
I després, un suquet de rap de marina espectacular. Que us encantarà.
Ui.
L'Altar, Barcelona.
El balcó cap a la Rambla és extraordinari i és una porta que sembla un pis d'aquí de la zona. O sigui que ja està. Bé, de fet ho és. Gràcies, Òscar.
Bueno,
ara mica en mica anem mirant. Com estàs, Aina?
Molt bé, molt bé.
Ets cuinetes o t'agrada això del menjar o què?
cada vegada més. O sigui, he de reconèixer que com més...
Què fas? Quin és el teu plat?
Com més maduro. Tampoc faig coses grans molt complicades, però...
No diguis espaguetis ara, eh?
Per mitjana.
Epa, per mitjana, bé. Està molt bé, això.
Amb tomàquet.
Cada vegada més coses del forn, no? Vull dir, coses que abans el forn i jo eren com...
No l'havíeu tocat, el forn, no?
Jo l'havia tocat poc, però sí, però m'agrada cada cop més.
Ja, de seguida en parlarem, al final... Això, tot això que estic dient també no ho dic per dir, perquè realment una part de la feina dels últims temps de l'Aina Clotet, que és aquesta sèrie, que això no és Suècia, no és que parli del cuinar, però sí de les intendències familiars. Ha acabat les seves emissions a TV3, també a RTV Play. És una cosa fantàstica que ha fet i que és un salt en la seva trajectòria, perquè l'Aina Clotet, que la coneixem des de criatura, diguem-ne, i literalment, a la televisió catalana, hem vist un gir aquí perquè de cop ha agafat una sèrie, l'ha ideat, l'ha produït, l'ha dirigit i l'ha protagonitzat. Per tant, això és un gir de guió que...
Faltava fer els decorats.
Ara, bueno, igual també. Has estat tocant decorats també? Has estat pintant i...
No, he tingut un equip meravellós.
Pensa que quan és productor has de mirar el calé fins a l'últim. Vull dir, el que puguis fer tu, millor que no ho faci un altre.
He estat a prop de tots els departaments al màxim que he sabut, però he tingut gent boníssima.
Ets de puny tancat?
He de reconèixer que no, que en aquesta sèrie he intentat que fos... cuidar-la tant, que al revés m'he passat una mica i de fet he deixat tots els diners del món i més.
Fa cara d'arruïnada ara mateix.
Absolutament. Ha sigut una sèrie que en el fons ha sigut molt cara, perquè el fet de tants nens, tants exteriors, tants personatges, i jo tota l'estona era com, no, però fem-ho perquè l'hem de cuidar, perquè ha de ser meravellosa, i llavors després fas sues i... però m'estimava molt aquest projecte.
És canvi de rasant per la teva trajectòria o no? És a dir, el fet de dir m'he trobat dirigint, produint, ideant, escrivint guions i tot això, que hi hagi un gir en la teva trajectòria després d'això?
És com que jo, en el fons, ja fa molts anys que vaig començar a escriure, o sigui, després d'acabar Comunicació Audiovisual a la Pompeu fa molts anys, ja vaig fer com el meu primer guió coescrit, que era una T-Movie que es deia Positius, i des de llavors, com que l'escriptura sempre hi ha sigut i jo sempre he estat com actuant i escrivint, m'ha costat molts anys aixecar com el primer projecte, i en el fons crec que sí, que el que tenia és moltes ganes de que es pogués fer realitat i tinc moltes ganes de seguir escrivint i dirigint, però disfruto moltíssim com a actriu i,
també, eh?
I m'encanta. De fet, ara més que mai valoro posa't a la marca que he de fer, no? perquè després del que he viscut, que ha sigut meravellós, però clar, el nivell d'exigència i de demanda no es pot comparar, no? Llavors te l'emportes a casa permanentment, no tens ningú que et digui està bé, sinó ets tu mateix, no?
Bueno, i a més a més amb l'afegit que la teva parella a la sèrie és la teva parella real, per tant el que s'havia de parlar, tu eres la directora i ell és un dels actors.
Arribes a casa i li dius, avui has estat una mica...
Has estat flojales, no et vindrà i li dirà la directora, bueno, això no m'ha agradat.
Quan dic tallin, és tallin.
O al revés, avui t'has passat una mica amb mi, eh? M'has criat una mica davant de tothom.
Sí.
Això crec que es mereix que feu una altra entrevista un altre dia, convideu el Marcel i doni la seva opinió, perquè jo aquí diré que sóc una directora excel·lent.
Ja, però és que ells no ens el creiem.
I menys davant teu. No, evidentment l'hem de fer un altre dia per separat, però només faltaria.
Però a part del marit hi ha més coses, no? L'escola també és l'escola dels teus nens, no?
L'escola és l'escola dels meus fills, sí. Sí.
I la casa...
Que això sí que quan ens n'anàvem jo, més net que el que ens hem trobat, eh?
Això és important. Bueno, és
la casa no és casa meva. No.
Bueno, no és casa teva, però he explicat que és la casa...
Vaig fer fora el meu germà, de casa seva.
És casa del teu germà, és del Marc Clotet, la casa.
Sí. Ei, Marc, amb 15 càmeres fora. Escolta, et podies sortir.
Pobre, va ser profundament generós, perquè clar, si mudar-se més tenia dos fills molt petits, sí, va ser... Ha sigut un projecte que tots ens hem entregat en cos i ànima.
El títol, si vols.
El què?
El títol del projecte.
No l'he dit?
Jo diria que no.
Això no és Suècia?
Això no és Suècia.
Això no és Suècia, un dels projectes més, a més que jo no sé si us ho esperàveu, però la reacció ha estat molt molt bona, amb moltíssima gent dient, ostres, és una d'aquelles sèries que et pots sentir orgullós de TV3, ostres, que són compliments que estan molt bé en situació com aquesta.
Sí, la veritat és que a mi m'ha fet una il·lusió enorme, perquè mai saps on arribarà un projecte que fas des del cor absolutament i genera molta felicitat que hagi connectat i que la gent hagi entès a més tots els tons de la sèrie, no? Que per mi era el repte més gran, el to que té la sèrie d'humor i drama.
Mira, deixa'm entrar aquí perquè jo que l'he vista tinc la percepció, i això em diràs tu perquè has parlat amb més gent que l'ha vista, que és probable que no es llegeixi igual si estàs en edat de tenir fills i tens fills i tot això i coneixes aquesta realitat amb si no. És a dir, tinc la impressió que hi ha una part de la població que ho ha llegit 100% o en un percentatge molt alt com una gran comèdia i una paròdia molt gran, i els que tenim fills, i crec que tu i jo tenim, som de la mateixa generació i fills de la, més o menys de la mateixa edat, a mi m'ha fotut. Hi ha moments que m'ha tocat i he pensat mala gent.
Anaves a insultar, eh?
La llaga.
No, clar, perquè hi ha reflexions que no són... O sigui, que a algú li poden semblar divertides i a mi no m'ho semblaven.
Sí, perquè en el fons estàvem posant humor a moltes realitats, no? I que en el fons, doncs, els que les hem viscut sabem que la sèrie té una distància i té una paròdia, però està basat totalment en la realitat. Això que dius, jo crec que sí que tens molta raó. I és veritat que ha connectat amb gent molt jove, però per pares i mares crec que es llegeixen nivells més profunds.
Que sabíeu que el punt de partida és d'una parella jove amb dos criatures petites que decideixen marxar de la ciutat per anar a una zona més pròxima a la natura i que són aquest postulat de nova criança, molt respectuosa, molt no generem angoixes en les criatures. Evidentment que es generen moments molt còmics, perquè tots els que som d'aquesta generació, jo crec que tothom, més o menys, qui més qui menys, ha intentat una sèrie de coses i probablement ha fracassat en l'intent. Jo crec que hi ha una seqüència que a mi em fa molt riure, que és la mare patint molt perquè li està donant unes xutxes a la criatura.
Sí, clar.
Perquè, clar, ells han decidit que tenen un tipus de criança que no hi ha llaminadures.
Clar,
perquè
clar.
És una cosa industrial, perquè no comprarem a través del menjar, no sé quantos, i es troba que quan la seva filla li diu mama t'ho diu, doncs la comprarem amb xutxes.
I s'agenolla.
Home,
que clar. Per mi això era un gest molt important del primer episodi, de que la Mariana sempre està agenollada a la seva filla, no? Perquè també és aquesta criança que estem tan entregats a les criatures
massa.
Que creem tirans al final, no? Perquè és allò de... I això per mi era un detall molt important.
Però quan t'assembles tu a la mare de la sèrie?
Jo... estic una mica lluny ara mateix de la Mariana. Jo he tornat a la criança d'abans.
Però després de fer prova d'error, no?
Exacte.
O sigui, tu vas començar sent
vegada,
Mariana i ara...
Exacte, jo estic cada vegada més lluny.
L'any de cada dia compro un quilo de xutxeries. Te'n poses sobre la taula, vinga, anem!
Jo estic cada vegada més lluny, però és veritat que jo, quan vaig començar, no, la criança, doncs em vaig llegir tot el que està escrit i per haver... No? I vaig anar a aquestes teràpies, que ja he explicat moltes vegades, no, que són la llavor de la sèrie, i allà realment sí que em feia molta gràcia, em reia molt de mi mateixa permanentment quan veia tota la teoria i a la tarda veia el que arribava a fracassar, però me n'adonava al mateix moment de dir, mare meva, la distància entre teoria versus pràctica.
De tota manera, això que dius, jo no tinc fills i a mi no em sembla una comèdia, fixa't que et dic, a mi m'ha tocat moltes coses, o sigui, m'ha fet pensar moltes coses i he pensat, hòsties, quina putada que és això ha de ser terrible. Si jo no he pensat, no ho podries fer mai tu. Si no te'n sortiries.
Sempre clar, no podries,
una cosa que m'ha sorprès. Calla. És que molta gent m'ha dit, ostres, mira, gràcies, m'has ajudat a que estava dubtant i ara no em vull tenir de fills. I jo,
jo estaria una mica d'aquesta línia, eh?
Oh, perquè realment...
O sigui, el govern de la Generalitat retirant subvencions.
Clar, sí, no.
Estem demanant que neixin més catalans i va Aina Clotet a fer un forat.
Gràcies, Aina Clotet.
No, però realment surt d'un acte...
Els de l'IDESCAT plorant, bueno, una cosa...
Surt d'un acte d'amor, realment, cap als fills, per part meva i per part de l'equip creatiu, que és Valentina Viso i Dani González, amb qui he creat la sèrie, i també la Mar, no? Tots els que hem estat en la creació, un acte d'amor cap a dir, bueno, anem a riure'ns de lo patètics que arribem a ser, i la sèrie per mi parla molt del fracàs, però ve d'un acte d'amor. Llavors em sap com greu, perquè penso tenir fills és preciós, malgrat és un viatge al fracàs moltes vegades.
És una sèrie també sobre perdre constantment, no? És sobre perdre constantment.
Sí, absolutament, sí. Però per què funciona? Bé, és que és com la sueca, no? La sueca també representa aquest ideal en els ulls de la Mariana de perfecció, que no volíem arribar mai a entrar en la família perquè no interessava, perquè la sèrie no volia donar cap resposta, però en el fons aquesta sueca no,
tampoc és l'ideal.
Sempre
tens la sensació que algú està fent millor que tu, no només en aquest àmbit, sinó en qualsevol àmbit de la vida.
Sempre
tens la sensació que hi ha algú que ho està fent millor
sobretot
que tu.
Sobretot un veí.
I en realitat, exacte. Quan comences a buscar i poses la lupa, et dones compte de que no és així, de
clar
que
no.
Realment tothom fa el que pot.
Absolutament, sí.
És veritat que la sèrie, això no és Suècia, clar, no només ella i la seva parella estan actuant de parella, tenen dos fills, que són, també tenen dos fills, l'Aina i el Marcel, que tenen una edat que separa més o menys similar a la dels fills, no? Més o menys?
Sí,
si fa no fa, 3-4 anys,
sí,
o una cosa
anys,
així.
Sí.
Van a la mateixa escola, un barri similar. Fins a quin punt heu col·locat la vostra realitat i heu jugat això per fer una sèrie?
Realment, amb això no ho hem fet massa. O sigui, puc dir que és bastant ficció. O sigui, el Marcel i jo no ens hem mudat en aquest barri a buscar aquesta aspiracionalitat, sinó que ja, jo hi vivia des de petita. No hem fet mai un intercanvi de rols. el Marcel, per exemple, doncs no és el vanitós que és el Samuel, però sí que ens feia molta gràcia explorar també aquesta nova masculinitat en la que evidentment sí que reflexa ell a nivell de mentalitat i de tot, però que també estan molt perduts.
Us veu arribar a plantejar que els fills fossin els vostres fills o no?
Una pregunta, això.
O sigui, sí que és veritat que amb la nostra filla gran, que sí que té més o menys la mateixa edat, ho hagués fet molt bé, però no va ser mai una opció, perquè només em hagués faltat això. O sigui, només m'hagués faltat a mi ser mare en aquest projecte.
O sigui, t'imagines, o sigui, treballar amb la seva parella, amb els nens a casa seva...
La meva filla surt en un moment, és la,
que
fa, és la nena que fa de mi de petita. Quan surt de l'armari, sí, és la...
Va cobrar o no?
No. L'explotació dels pares.
Avui parlem amb tu, la mama vol que facis una cosa.
I va fer una il·lusió, no? Si era ella total, deia, oh, però jo vull fer alguna cosa. I...
Ah, sí, eh? Estaven allà dient.
Va ser molt xulo.
Que per aquí quina edat té la Juna?
8 anys.
8 anys, clar.
La que s'acaba de fer, sí.
La consciència absoluta de què és el que estava passant a casa en aquell moment i qui sou i què feu i tot això, no?
Sí, ho han anat entenent. També els hem intentat sempre mantenir bastant al marge i tampoc els portem molt a rodatges i m'agrada massa tampoc una exposició, però sí que han anat entenent a què ens dediquem.
Després hi ha el factor animals, perquè hi ha un senglar, i m'encanta aquesta història de que heu fitxat un senglar estrella.
Sí, sí, l'Araceli.
L'Araceli es diu, no?
Araceli. Caríssima.
Aquesta
sí que ha cobrat.
Hosti, per favor, un porc que...
No, era complicadíssim, i a més va haver moments que era com, no, Aina, doncs és igual, doncs no hi haurà porcenglars, anem a la búsqueda del porcenglar, perquè n'hi ha alguns que sí que estan rodats allà espontàniament, però era com...
Que apareixen.
No. Sí, que van aparèixer, que els havíem agafat. Però jo tenia claríssim que era superimportant per la temperatura de la sèrie. Per mi el porcenglar defineix molt el to de la sèrie. Perquè és un animal que per mi té alta comèdia, fa por alhora.
Sí, sí, és veritat.
I és com...
Mai havia pensat en això, però és molt veritat.
Té completament d'acord. Té comèdia i té terror.
És que
sí,
jo me'ls he trobat tants cops a la vida i deia que són boníssims. I jo aquest plano del primer capítol, que havia de començar la sèrie així, al final per muntatge ho vam acabar canviant, que era com les vistes de Barcelona i de cop fa una pan i baixa i fa un zoom-in a la boca del senglar menjant escombraries, no?
Parla com una directora.
Sí.
No, però pan, de sobte, zoom-in.
No, però perquè fa com...
Un cat.
Perquè és directora, ves, que ha de parlar.
La idealització, no? Aquesta cosa de, oh, viuen a dalt de la muntanya, somiant des de dalt i després van a les misèries de la humanitat.
Jo aquestes alçades de la pel·lícula...
Va ser caríssim i va ser complicadíssim i no podíem rodar Collserola i vam haver de fer un altre lloc.
De totes maneres, vaig dir l'altre dia que Babe, el cerdito valiente, van fer servir 500 porcs.
Imagina't, encara que no sortim barato.
Sí, sí.
L'Araceli, però què passa? Perquè d'on és l'Araceli?
Viu a Madrid, és l'únic porc senglar que pot estar amb persones.
Té un pis a 300 metres quadrats
a Callao.
A Maja la Onda.
No, a més és... Molta contradicció, perquè...
Però no n'hi ha, però amb la quantitat de porcs senglars que tenim aquí, no n'hi ha un de...
Que sàpigues que no es tirarà sobre...
No, clar, però vull dir, podríem entrenar-ne algun.
L'Aina és una botifle, que ha hagut d'anar a buscar un porc senglar a Madrid. No hi ha porcs senglars
catalans
que haguessin pogut fer aquest paper.
Sí, sí, Araceli. És veritat, és veritat.
Bueno, a Gran Nord jo vaig fer una escena amb un os.
Ui, calla!
Que va venir des de... no sé on, era europeu directament, ja no era ja ni
de tot costat. Però jo ho recordo, això era un os de 2 metres,
Jo ho recordo també, i a vegades em qüestiono
per què ho
el
fet?
Meu grau d'intel·ligència en aquell moment.
Crec perquè
hauria pogut morir. Home, em va posar una pota
a sobre?
Va fer un mal, que al·lucines. Que a l'entrenador, amb sort que em va venir un segon abans, i em va dir... pesa mucho, fuerte, pata, ¿sabes?
Pesa mucho, fuerte, pata, tu miedo no correr, el comer tu.
Era con Rus, no, però en serio, era així. Ho recordo i em va dir, puedo, i llavors em va fer, ell es va posar sobre meu i em va fer la força que sentiria de la pota de l'os i sort que m'ho va fer, perquè jo m'havia de fer la dormida i, clar, ja sabia que semblaria com que m'aixafava. Jo recordo, el meu pare, quan ho va veure, em va dir, però tu no tenies...
No respirar cuando oso tocar tu.
Sobre todo no digas, no sé, quina paraula.
No decir nombre de oso Vladimir.
Oye, però és veritat que penses aquest os ara mateix apoya una miqueta més, recolza una mica més de pes sobre teu i adéu-siau.
No, i tant.
I de Clotet Survive.
I com que té el record de l'os, va decidir que la primera sèrie rodarem amb animals.
Ostres, sí, perquè més el gos...
La propera treu un tauró.
Sí.
De Galícia.
Hem pensat que està nedant amb taurons.
El tiburó un panxo.
Que estan sinistres. ensinistrat. I et mossega, però poc.
El Port Senglar venia també a explicar aquest entorn que per nosaltres era molt important, que era aquest espai d'aquest lloc especial que és incòmode. No, perquè era algo molt important, s'han mudat a un lloc que a nivell sembla com un ideal i en escales, o sigui, es va descansar tot el dia, no hi ha cobertura, trobes aquest Port Senglar.
Això ho hem idealitzat moltíssim,
sí, la idea després,
jo m'escaparia un any al camp, no ho entenies, sí, 10 minuts al camp.
No, 5 minuts.
No hi ha Netflix al camp.
No. Sobre, abans m'has citat els teus pares que ho van veure,
sí.
No sé si fent la sèrie també tenim fills i tot això, has entès una miqueta millor la relació amb els teus pares, o sigui, perquè jo ho pensava, dic, ve d'una família amb Bonaventura Coleteta, evidentment, i amb Anna Fresquet, dues persones que són molt vocacionals, molt bons en la seva feina i que segur que els hi ha ocupat moltíssim temps la seva feina, i que no deu haver estat fàcil, perquè són molt brillants tots dos i tenen feines molt, molt intenses també.
Jo crec que quan ets pare et fas un... O sigui, reescrius tot el que... O sigui, veus els teus pares totalment diferent, no? I la relació canvia en tant que te n'adones de tot el que han arribat a fer per tu i totes les dificultats que van passar com tu les estàs passant ara, no?
Pares que, per cert, en el cas del Bonaventura Clotet, no sé si la teva mare, però ja tenen antecedents de metges... i que clar, li surten dos fills que tots dos, el Marc i tu, decidiu
en quin moment,
trencar
gràcies,
la dinàmica familiar i posar-se a ser artistes, a més o sigui, una cosa que són metges i passen a ser artistes, no?
Sí, sí.
Això no va ser alguna crisi o no va haver-hi res d'això?
No, al revés, ens van recolzar molt. A vegades penso, per què no em van empènyer a ser metge? No. Però vull dir que a mi m'agradava molt i m'agradava molt les ciències i recordo molt el seu recolzament i va ser molt decisiu perquè jo hi havia moments que tenia crisis de dir, ja, però serà molt insegur o no sé, no estaré fent una cosa tan útil, no? Aquests pensaments una mica com socialment, no? I recordo molt una frase del meu pare dient, però si no pot ser més útil fer pensar i fer reflexionar i fer passar una bona estona o no? Despertar l'esperit crític i sobretot que els dos em deien molt, t'has de voler despertar cada dia i llevar-te amb tota la passió del món, i són dos persones, com has dit tu, molt vocacionals, i em veien que era molt feliç fent teatre i era realment una professió que em permetia entendre i explorar moltes coses i fer com un màster sobre el ser humà.
També és veritat que ho devíem veure venir, perquè si al final tu debutes amb 12 anys, ara quan deia al principi que la tenim molt calada, diguem-ne, des del punt de vista de Televisió de Catalunya, perquè clar, sorties a Estació d'Enllaç.
Però allò va ser l'atzar, o sigui, allò va ser realment per acompanyar precisament el meu pare en una entrevista i estar esperant i a la sala d'espera que passés el Pep Armengol i la Fina Brunet i mentre es fa una entrevista voleu fer un càsting que estem començant.
Ah, vas enganxar quan estàveu a la tele?
Perquè ens va portar a dir... Ens va portar per dir, bueno, veniu amb mi que em fan una entrevista i així veureu com és una televisió per dins i tal, i vam anar, però... I de fet vam fer un càsting que jo no sabia ni el que era, o sigui, que va ser el meu germà, que sempre penso que va ser superllest, perquè ens va dir, feu una improvisació, que jo no entenia ni què era una improvisació. I el meu germà em va agafar i em va dir l'orella, bueno, fem la baralla d'ahir.
Veu repetir la baralla real que havia tingut el dia anterior.
És bastant bo, exacte.
És bastant bo, fer una baralla d'ahir, barallàvem, evidentment, quins germans no s'han barallat.
Quin tipus de baralla era?
La baralla era per una autorització de campaments que ell creia que jo li havia perdut i que jo no li havia perdut. Però jo recordo que no vaig dir ni una aquella improvisació i només pujava els ombros i deia, jo no la tinc, jo no la tinc. Llavors jo només veia que reien, però ens en vam anar i vam dir, bueno, això... No ha passat perquè...
Què ha sigut això?
Ha sigut això, adéu, adéu. I ens en vam oblidar totalment i al cap de 15 dies o així...
Trucant a casa i agafa el teu pare al telèfon i diu...
M'ho van explicar,
Aina,
com un drama.
Trucant d'estació d'enllaç.
T'ha passat una cosa, no? Jo recordo que s'ha fet, t'ha passat una cosa com preocupadíssims. No? Com et volen tornar a veure per...
I... Que perquè a més et truquen a tu, no al Marc.
Sí, al Marc després el van trucar per fer un parell de coses a una sèrie.
El Marc el van trucar, però... Hola, Marc, sí, ets molt simpàtic, eh? Digue-li a l'Ena que s'hi posi, sisplau.
No, també li van sortir coses més tard, però sí, en aquell moment va quadrar més el meu perfil per aquell paper. Però és veritat que els meus pares jo crec que també van acceptar perquè els van dir que serien 13 capítols. Els arriben a dir 140, jo crec que...
Hosti, 140.
Firmes per 1.400 capítols.
Hosti...
I llavors ja van dir, bueno, 13 capítols. En aquell moment no es tenia consciència perquè no s'havien fet sèries. De fet, La Granja crec que estava per estrenar o s'estava estrenant. Era...
Sí, poc abans.
Sí, la producció pròpia no es tenia consciència del que era. I jo sempre dic que vaig tenir una sort absoluta perquè jo vaig caure en una sèrie amb uns actors increïbles, com els que havia Estació d'Enllaç, que em van ensenyar moltíssim l'amor per aquest ofici des d'un lloc preciós, que sempre estaré agraïda a la Mercè Aranega, al Josep Maria Pou, a l'Alea Marull,
que era la teva germana, la Mercè Aranega, la teva mare,
el millor bar de ficció de la història.
I que jo
vaig...
Està molt esprenyat sempre
el Pou. Sí, no, és el meu ídol.
És veritat.
Un tio que a les 7 del matí et vol trencar la cara.
Era boníssim.
A l'estació. I estem parlant de la TV3 és dels 90, és a dir, que l'impacte que allò devia tenir, o sigui, les audiències de 25...
Mai a la vida he sentit un impacte tan fort a nivell mediàtic, jo no podia sortir al carrer.
I com vas fer tot allò?
Jo em vaig cagar. O sigui, en el sentit de que a mi m'encantava actuar, però jo vaig parar durant uns anys.
Bueno, de fet, tu passes tota l'adolescència a l'Estació d'Enllaç, no?
Sí, sí, dels 12 als 16.
Ah, imagina't. O sigui, la quantitat de coses que
es passarien una vida... Els 13 capítols
van durar una estona.
Però què ja diu, que descobreixes coses abans en el teu paper clar, que en la vida
clar,
real,
clar,
no?
Clar, és molt fort.
Clar, a mi això m'agobiava molt. I llavors, malgrat que em sentia que estava en un lloc preciós, era com, bueno, vaig decidir que feia un pas enrere i...
Tornaries a passar-hi, és a dir, sabent que t'hi acabes dedicant o potser intentaries obviar aquests 4 o 5 anys? O
com vaig tenir molta sort i llavors per allà on vaig passar i tornaria a passar perquè tinc un record i és profundament honest això que dic, excel·lent. Però és veritat que, per exemple, no crec que sigui un lloc on estar com a nen petit perquè crec que vaig tenir molta fortuna, però ara mateix amb les plataformes, amb tot, em sembla que un nen petit no està preparat per
assumir això.
Per assumir
això. Com ha fet-ho dels nens actors?